Són les 8 del vespre.
En el centenari de la mort del compositor lleidatà Enric Granados, Ràdio Estel vol recordar-lo amb una selecció de les seves millors composicions.
Dansa espanyola número 7. Rasumovski Sinfonia, dirigida per Peter Breiner. A la guitarra, Norbert Graf.
Thank you.
La música d'Enric Granados a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides i vulnerables que continuen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Demanem la seva col·laboració. Ajudi'ns a ajudar. Pot col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o entrant al nostre web caritasbcn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Refrescant.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Benvinguts a la veu dels animals i de la natura. Avui al programa parlarem amb Joan Guitart, cap del Departament d'Arbrat de l'Ajuntament de Barcelona, i escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández, i Jordi Carretero i Mariu Ramírez al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Quin tipus de cotxe contamina més? Un que funciona amb benzina o un que funciona amb dièsel?
Contamina molt més i són molt més perjudicials els dièsels. I això és un inconvenient de que en un moment donat es va primar els impostos en el dièsel, era més barat per fomentar el dièsel, es van fabricar molts cotxes amb dièsel i nosaltres tenim un, a Barcelona, a l'àrea metropolitana tenim quasi un 65% de cotxes amb dièsel. A Califòrnia, a Los Angeles, tenen un 10% de dièsels només. O sigui que poden estar més nets utilitzant gasolina que nosaltres. Això serà difícil de revertir, però això s'ha de dir i s'ha de començar a fabricar cotxes que no tinguin dièsel, perquè no s'ha de primar el combustible dièsel, perquè és molt més contaminant, i sobretot en els llocs molt contaminats, com a les ciutats, s'hauria de fomentar els cotxes híbrids o elèctrics. Cuidado que el cotxe híbrid o elèctric també contamina quan produeixes electricitat, en les tèrmiques. Però, esclar, utilització del cotxe en una zona ja molt contaminada, que ja passa als nivells d'Europa, doncs és millor utilitzar elèctric o híbrid que no gasolines o dièsels.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui tornem al blues amb la veu de qui va ser una de les reines indiscutibles d'aquest estil. És la Dinah Washington, afroamericana, nascuda a Alabama, al sud dels Estats Units. Malauradament, la seva vida va ser molt curta. Morí als 39 anys de 1963, de resultes d'un excés de pastilles i alcohol. Penseu que en aquells temps quasi tot el món del jazz estava passant per aquests llestimosos tràngols. Escolteu-la amb dues gravacions de l'any 1952, o sigui, fa 62 anys. Una més lenta, Trouble in Mind, i l'altra, I Cried for You, més ràpida, aquesta dins del rhythm and blues.
When the sun goes down in the evening, baby, when the sun goes down, ain't it lonesome when your lover can't be found when the sun goes down? Last night I lay sleeping and I was thinking to myself. Last night I lay sleeping and I was thinking to myself. Well, I thought my man loved me, but I found he was loving somebody else. When the sun goes down, turning down. that's one thing I'm learning. I cried for you. What a fool I used to be. I found two eyes just a little bit bluer. Found a heart just a little bit truer. Say I cried for you.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Avui a l'espai de l'entrevista parlarem d'arbres i ho farem amb el cap de departament de l'arbrat de l'Ajuntament de Barcelona, en Joan Guitar. Bon vespre, Joan.
Hola, bon vespre.
Joan, per començar i situar una miqueta la gent que potser ens escolti i que no és de Barcelona, quines són les espècies d'arbres predominants a la ciutat?
Bé, a Barcelona tenim el que és arbrat viari, tenim al voltant de 160.000 arbres, i d'aquests doncs, hi ha un percentatge, són uns 50.000 aproximadament, que són plataners, i llavors doncs, la segona espècie és el lledoner, i així doncs, anem disminuint fins a formar aquest total d'arbrat viari que tenim a la ciutat.
I hi ha alguna zona on hi hagi més concentració, a banda de zones boscoses o com Collserola, que tots tenim al cap? Hi ha alguns barris potser que són més verds?
Sí, bé, nosaltres tenim tot el que és l'inventari del patrimoni arbori de la ciutat, el tenim molt ben definit i el tenim en un programa informàtic que gestionem a partir d'ell. I llavors el que tenim és, ho tenim separat per barris i per districtes. Llavors, com a l'arbre, el districte que té més arbres de la ciutat és Sant Martí. Llavors, amb xifres, doncs, estem al voltant dels 40.000 arbres, i llavors, doncs, seguidament hi ha l'Eixample, Sants Montjuïc, tots aquests per ordre, fins als que tenen menys arbres, que són el que és Ciutat Vella per un costat i Gràcia per l'altre. Llavors, clar, l'explicació és molt fàcil. Uh-huh. Ciutat Vella, per la morfologia que té el districte, doncs, permet que hi hagi menys arbres en viari, i el cas de Gràcia, doncs, tres quarts del mateix.
Uh-huh. I a l'hora de cuidar aquests arbres, el tractament que li feu, el vostre dia a dia, la vostra feina, com es materialitza?
Clar, aquí haurem de diferenciar una miqueta dels arbres de nova plantació dels arbres que ja estan consolidats en el territori. Llavors, els arbres de nova plantació, el que fem nosaltres és, cada any doncs, es planten al voltant de 2.500 arbres, més o menys, i llavors, en aquell, des del moment que es planten fins al cap de 4-5 anys, que es considera que l'arbre ja està més o menys consolidat en el territori, el que fem és els hi fem el rec de plantació, i els diferents recs, que són, bueno, es va espaiant en el temps a mesura que l'arbre doncs, va evolucionant. No? I a partir del quart, cinquè any, doncs, l'arbre ja està estabilitzat, ja no necessita rec, potser algun rec de suport en èpoques més caloroses. I a part del tema de rec, el que fem és una poda de formació per anar-lo formant, adaptant-lo a el que és el carrer en si.
I el tema de la contaminació, fins a quin punt afecta els arbres?
Bueno, contaminació en si, és a dir, clar, els arbres, de la manera com es comporten a la ciutat, òbviament és molt diferent que quan ho fan en un espai forestal, no? Llavors, el que fan els arbres és, ells capten els diòxids de sofre, del monòxid de carboni, etc., i ens fixen tot el que són les partícules en suspensió que tenim a la ciutat. Més o menys els arbres de la ciutat al llarg de l'any, doncs, dit d'una altra manera, ens filtren al voltant de, segons estudis del CREAF, ens filtren al voltant de 1.000 tones de partícules en suspensió i unes 350 tones de contaminants, comptant diòxids de sofre, de nitrogen, etc.
Per tant, és un aspecte bastant clau que dins d'una ciutat hi hagi un gran nombre d'arbres.
Exactament. De fet, la ciutat de Barcelona disposa de tots aquests arbres. Primera, perquè estem acostumats a la trama urbana de la ciutat. No entendríem la ciutat sense un arbre en cada un dels carrers. Però, a part d'aquestes funcions, en realitza moltes d'altres. Per exemple, amortigua el soroll, ens disminueix temperatures, ens augmenta la humitat ambiental a la ciutat, etcètera, etcètera. I que són moltes els beneficis que ens aporten a la ciutat.
Hola, bona nit, Ivo, i gràcies per estar aquí. A veure, una cosa que potser ens preguntem a algunes persones, com es contrarresta, perquè tu mateix has dit, no? Jo crec que són els supertreballadors, els arbres de la ciutat, perquè tenen que absorbir la contaminació que generem els humans. Llavors, es fa algun tipus de tractament o de reforç o de compensació amb aquests arbres per tal de contrarrestar aquest patiment que suposo que tenen, perquè no deixen de ser també uns ens sensibles.
Sí, però tractament de quin tipus?
De, jo què sé, d'abonaments, de substàncies, si els hi aboca més productes naturals, artificials, o més...
En general, una miqueta, el que és el tema de... Hauríem de diferenciar aquí entre tres tipus o tipologies d'arbres que nosaltres tenim molt ben definides, no? D'una banda, el que és l'arbrat viari, que és el que nosaltres definim com l'arbre que tenim al carrer, que està plantat en un escocell, etc. Llavors tenim l'arbrat de zona, que són els arbres que tenim en places, en parterres, que no són pròpiament un parc, però sí que els tenim dins de la trama urbana, i llavors els arbres de parc. Llavors, cada un d'ells, segons aquestes tipologies, doncs, tenen una vida...
I una pressió diferent.
Una pressió urbana diferent, etc. Llavors, el tractament que els hi fem d'en quant a adobs, un pla d'abonat i així, sempre s'utilitzen adobs orgànics, tant el que és per l'arbrat com per gespes, com arbustatge, i es fa un adob quan es requereix, no? No necessàriament hi ha un pla d'adob de forçar molt els arbres, perquè ens interessa també de que els arbres i les plantes en general es vagin adaptant al medi en el que viuen. Llavors, què passa? Que si nosaltres plantegem un excés de rec en els arbres o un excés d'adobs, l'arbre tampoc no treballa el sistema radicular com per desenvolupar-se i estar en equilibri en la ciutat, oi? Llavors, una miqueta ho tenim definit d'aquesta manera.
I els ciutadans, amb la seva actuació, perjudiquen els arbres en si mateixos, fent coses que no tindrien que fer? O...
Bé, no, els ciutadans en si...
Jo suposo que a tots ens interessa saber-ho, no? Què podem fer per afavorir el creixement dels arbres, per respectar-los, i què no tindríem que fer? Per exemple,
bueno, d'entrada els arbres, una vegada els hem plantat a la ciutat i estan consolidats en el territori, és a dir, que han passat aquells 3, 4, 5 anys que els arbres ja estan en equilibri, el que hauríem de fer és absolutament res. De fet, quan tenim un arbre al mig d'una zona boscosa, aquells arbres viuen 200, 300, 400 o 500 anys i ningú els fa res. Ningú els poda, ningú els toca i aquells arbres estan fantàstics. Clar, els arbres que tenim a la ciutat el que tenen és que, esclar, tenim vehicles que els hi dona un cop...
O la runa, sí. Jo apuntava allò de la carna, he vist que hi ha ciment en els forats aquests dels arbres dels
carrers. Trobem una miqueta de tot, no? Com a tot arreu hi ha incivisme i així, però en general, bé, no és que sigui... que estiguin... sí que estan maltractats d'alguna manera, perquè, clar, el simple fet d'estar dins de la ciutat i no d'estar en un bosc ja és un atenuant negatiu per l'arbre, no? Però no necessàriament això ens ha de perjudicar en excés de que l'arbre estigui molt, molt...
Però, per exemple, una persona pues, no ho sap i tira un producte químic.
Llegiu.
Llegiu el cubell de netejar, per exemple.
Doncs ara tenim una ordenança de civisme...
Que ho prohibeixi.
Exactament. Això és important de dir.
Que, clar, que prohibeix tot aquest tipus d'actuació. I el ciutadà tot això ho ha de saber, oi? Que els arbres s'han de respectar i el que no se'ls ha de fer doncs, és pràcticament res, sinó deixar-los viure, que ells ja fan la seva funció, no? De tots aquests beneficis que parlàvem abans.
Hola, Joan.
Hola.
Mira, et vull agrair, i vull agrair a l'Ajuntament de Barcelona doblement, perquè és la segona vegada que esteu entre nosaltres. I jo crec que... no perquè Barcelona sigui capital de Catalunya, sinó perquè Barcelona com a ciutat és molt interessant que els nostres oïdors que estan per tot Catalunya i Andorra, esperem que estiguin tots escoltant aquest programa.
Segur que sí.
Doncs,
fer-los una mica de coneixements, veritat, dels seus arbres, de les seves poblacions, a conèixer-los, a respectar-los, a apreciar-los i a gaudir també d'ells, perquè... jo que m'he passejat bastant per Europa he vist ciutats molt importants, però que són de purs ciment i asfalt, eh? I allò és la veritat. Quan nosaltres ens passegem per Barcelona, veiem la nostra ciutat, que és, jo crec que és una ciutat eminentment verda, ho posa el contrast, el notes a faltar. A veure, volia fer alguna pregunteta. Ja hem dit això del llegiu, o sigui, ara una senyora que està netejant el portal de la casa amb molta afició, que és molt neta, veritat, que tira aigua, que tira llegiu, i llavors ja ho he vist diverses vegades. Potser ara no tant, però
cada abans, cop menys,
abans
cada
es, cop es feia, menys. Es feia bastant. I llavors el tira a l'escorcell que tot. Això, doncs per un dia que passi no serà res, però si es fa cada setmana o cada això...
Exactament. Per un cas, un dia una actuació puntual no necessàriament ha de produir una lesió important a l'arbre, però, esclar, si això va sent per sistema que es van abocant aquest tipus de productes en l'escocell, doncs, esclar, va malmetent tot el que és l'estructura del sòl, la capacitat d'absorció d'aigua de l'arbre fins que s'acaba morint.
Llavors, una altra cosa que he observat és que, per exemple, quan un arbre està malalt, o per les raons que siguin, especialment si l'arbre no es veu que està en males condicions, es talla. Però aleshores es deixa a una altura el tronc d'uns 40-50 centímetres. I allí s'hi passa bastant temps.
Bé,
i
això...
a vegades fa pena perquè torna el pobret, torna a rebrotar, vol viure.
A veure, aquí hi ha un tema que és clar. Nosaltres el que fem una revisió de tots els arbres de la ciutat, és a dir, dintre de lo que és l'àrea de gestió d'arbrat. Tenim uns tècnics que van pel carrer durant tot l'any i revisen tots els arbres del carrer i allò que comentava abans, que tenim un inventari, etc. Doncs tots aquests tècnics el que fan és, el que en diem nosaltres, que és llegir l'arbre. Llegir l'arbre què vol dir? Doncs mirem la seva vitalitat, mirem la seva estructura, mirem si té alguna cavitat, mirem si té qualsevol tipus de problema estructural que ens pugui causar algun problema al ciutadà. Ja sigui un trencament d'una branca, ja sigui que té el risc de caiguda, etcètera, etcètera, no? Llavors, davant de tot això, nosaltres aquest diagnosi de risc que fem, determinem quins són els arbres que s'han d'abatre pel fet de que tenen un risc potencial de trencament o de fractura i quins no. Llavors, moltes vegades, què succeeix? Que, esclar, pot ser que un arbre, la creu de brancatge, tingui una podridura enorme i, en canvi, en tot el tronc estigui sa. Però, esclar, una podridura, la creu de brancatge, que és el que suporta més tensions aquesta fusta, pot ser que fracturi i pugui fer mal a algú. Aleshores, què fem? El que és l'abatim. I antigament s'abatia i es deixava amb aquests 50 centímetres.
Sí, això estava
explicant. Ara actualment ja els deixem arran de lo que és la cota de la vorera. Llavors passa una màquina que es diu d'estoconadora o arrabassadora de soques, que el que fa és com una broca, diguéssim, que el que fa és elimina tota la soca, i a partir d'aquí ja tenim aquell arbre un altre cop en falla per tornar a plantar en la propera campanya de plantació. Llavors passa una cosa, el que comenteu a vegades, doncs que clar, aquesta soca, si arriba a primavera i encara hi és i no s'ha destoconat, torna a rebrotar. I llavors molts ciutadans diuen, carai, aquest arbre estava sa, perquè mireu com rebrota. Sí, és clar, estava sana potser la soca,
però crida bastant l'atenció.
Potser sí, la creu de brancatge no.
I el cert és que ens fa patir a vegades, quan veiem que surten unes branques esplèndides.
I amb una força.
I parlant de podes, jo crec que ara seria un bon moment per parlar d'aquesta regeneració d'arbres que està fent a Barcelona i que ha sortit alguna polèmica, especialment els tils de les Rambles, i que, bueno, ens consta que vosaltres veu informar.
Perdoneu. Sí. A la Rambla Catalunya esteu
parlant. La Rambla Catalunya. Sí, la Rambla Catalunya.
Són tils?
Sí, sí.
Tilers.
Sí, sí, sí.
Però si jo, quan era jovenet i petitet, anava a arrencar fulles de les moreres, els cucs de seda de les moreres, que no eren moreres, que no, me'ls heu canviat.
Tilers, són tilers, són tilers.
Pues se menjaven les fulles, eh?
Jo no dubto, són tilers. Aquí potser el que hauríem
Com pots veure, no som experts en arbres.
Oh, i tant que sí.
Sí.
I tant que sí, els ciutadans en saben, perquè viuen davant d'un carrer que segurament té arbres, i ells van creixent i evolucionant amb els arbres. I una persona moltes vegades sap molt d'un arbre que el té davant de casa, s'assemblla perquè el veu cada dia.
No, si els veiem, ens agraden i ens els estimem.
Exactament, i així ha de ser.
I la prova és que quan s'arrenquen, doncs als ciutadans ens queixem.
I a l'estiu ens agrada molt per l'ombra.
Exactament. Sí. Aquí hauríem d'anar una miqueta, si us sembla, potser doncs a 50 o 100 anys enrere, i veure una miqueta per què hem arribat en aquesta situació. No? Si anem 70, 80 o 100 anys enrere, venim d'un món rural on les tècniques de jardineria no es coneixien gaire, o gens, ni a Espanya, ni a Catalunya, ni tot el que és la península Ibèrica, a diferència d'Europa. Llavors, què passa? Que com que no hi havia uns estudis desenvolupats d'arboricultura, el que es va fer és aplicar el que és la fructicultura als arbres del carrer. Llavors, què passa? Durant molts anys vam entrar a podar els arbres d'una determinada manera com si fossin fruiters. Llavors, què passa? Que amb això, d'alguna manera, no a Barcelona, sinó arreu de Catalunya, es van anar lesionant aquests arbres fins al punt que hi ha zones on tenim arbrat molt degradat. Llavors, què passa? Des de fa uns anys cap aquí, potser 20, 30, inclús hi ha zones doncs, tancades del Pirineu que encara tracten els arbres dels carrers com si fossin fruiters. Llavors veiem els arbres que quan arriba a l'hivern els poden i deixen el tronc sol. Vull dir, el que nosaltres hem desmetjat.
A França es pot observar molt, això, certes carreteres.
Sí, en algunes carreteres.
Queda molt lletja, a més.
I clar, hem arribat fins aquí doncs, per culpa d'això. Llavors, què passa? Que ara hi ha trams de carrers o carrers sencers que tenim arbrat molt degradat. Molt degradat, què vol dir? Que tenim molts cops, tenim moltes ferides que no han tancat correctament, tenim molts problemes estructurals. Llavors, davant de tot això, diem, bé, doncs ens hem de plantejar de fer una renovació en alguns trams de carrer, no? I això és el que s'ha definit en el Pla de Renovació d'Arbrat de Barcelona. Això s'ha fet durant aquest 2015, malgrat que encara hi ha una de les actuacions pendent d'executar, que és Via Augusta, que es comencen dilluns les obres. I aquestes 18 actuacions són arreu de la ciutat, és a dir, no afecta tots els districtes. Llavors, el que s'ha fet és, com us comentava abans, aquestes revisions que anem fent periòdiques dels arbres, s'han diagnosticat a les zones on hi ha més, on estan més degradades, i aquí doncs s'ha fet una proposta de renovació. Moltes vegades s'ha conservat l'espècie, perquè és un punt emblemàtic, perquè és una zona on l'espècie era correcta, o perquè són arbres que són catalogats, etc. Hi ha d'altres carrers que no, que pel que sigui, doncs, l'arbre no és una espècie adequada, el port que en diem nosaltres, que és les dimensions que té l'arbre quan es fa gran, no és l'adequada a l'amplada de vorera que té el carrer, i llavors el que hem fet és proposar un canvi d'espècie. Concretament en el cas de Rambla Catalunya, els tilers, doncs, n'hi havia, crec que són uns 30-35, és el que s'han substituït per d'altres de nous, que tenien cavitats, moltes d'elles, a la creu de brancatge. Llavors, què passa? Que malgrat el ciutadà, quan es passegi per Rambla Catalunya, digui quins arbres tan fantàstics sí. que tenim i quin ombra que fan i quan floreixen quina olor tan bonic, tan bona que fan, etc. Quan ens els mirem nosaltres en el que és pròpiament l'estructura i ens els mirem en alçada, veiem doncs, que hi ha un risc potencial de fractura d'alguna de les branques o de caiguda de tots ells. Llavors, abans que succeeixi això, ens hem d'avançar el problema i hem de els que estan malament, doncs, substituir-los per altres que estiguin bé. I això justament és el que s'ha fet. Això es va presentar en roda de premsa el mes de setembre i, bé, i a més s'ha anat a tots els consells de barri a explicar a cada un dels barris i bueno, de tots els districtes quines són les actuacions que es faran i en quins tempos es faran. I així més o menys ho hem complert. I s'han renovat entorn als 900 arbres a tota la ciutat. Que comparat doncs, amb els 160.000 que tenim en viari o 200.000, doncs és una quantitat molt, molt baixa.
I, Joan, a l'hora de triar, que deies tu, segons depèn de quina zona es tria una espècie o una altra, això com ho determineu? Quins són els factors o les característiques que dieu? Doncs aquesta zona és més adient a aquesta espècie o una altra?
Clar, nosaltres tenim definit en tota la ciutat, cada un dels carrers, l'espècie actual que hi ha plantada i l'espècie de substitució. Llavors, en el cas que es dongui, si l'espècie que hi ha ja és correcta, ja no hi ha espècie de substitució, sinó que es va plantant sempre la mateixa, no? En el cas que hi ha una espècie de substitució, el que es fa és mirem l'amplada de vorera, mirem l'espai aeri, mirem el volum de sol que té, mirem l'orientació del carrer. I amb tots aquests factors ens dona doncs, un llistat d'espècies que són les que creiem que són adequades per plantar en aquell carrer. Llavors, de totes aquestes, segons el districte, segons... Mirem que cada carrer tingui una textura, un color, que cada un tingui una miqueta un tret diferencial que no sigui tot com antigament era, que en tot plataners, oi? Llavors és una miqueta donar diferents textures i colors a la ciutat.
Sí, perquè hi ha arbres que mantenen la fulla tot l'any. Hi ha barriades fulla que n'hi ha,
Sí,
fulla parella.
Sí,
a casa, els que tinc al davant, van treure els plataners i van posar... Aquests sí. Ja no es cauen.
No, intentem de fer una miqueta de tot, caducifolis i també doncs, coníferes, bé, plantem una miqueta de tot. Però és important introduir el concepte de diversificació d'espècies, perquè, és clar, ens interessa que totes les espècies estiguin per sota un 15% del percentatge total de la ciutat. Tot això per què? Doncs perquè si hi ha una crisi, si hi ha una plaga, si hi ha qualsevol altra cosa, el fet que hi hagi aquesta diversificació vol dir que ens incideix molt menys en el conjunt de la ciutat.
I parlant d'espècies, quines són les més exòtiques que tenim a Barcelona?
No, exòtiques concretament no en tenim. No. Tenim espècies... Treballem bastant amb espècies autòctones i algunes que venen de fora i que estan molt adaptades a la ciutat. Però espècies exòtiques així no les treballem. Treballem arbres del que en diem de clima càlid i clima fred. Clima fred són els que...
D'Àfrica, per exemple, no n'hi ha cap espècie...
Alguna sí, però em refereixo que tenim moltes espècies que de clima càlid, com pot ser la jacaranda, com pot ser la tipuana, són espècies que s'han adaptat molt bé a la ciutat de Barcelona i que ens donen doncs, un plus de coloració, de floracions, etc, que fins ara doncs, no teníem perquè no sortíem massa del lladoner, del plataner sí. i de l'amèlia.
Escolta, Joan... I ara no vull fer una crida pels turistes, sinó pels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. No es podria organitzar, els dies festius, per exemple, uns itineraris amb una visita guiada, no de tota la ciutat, perquè seria impossible, però es podria fer per districtes, explicant una mica també quins són els arbres, quines són les seves característiques, si són perennes, si són això que dius tu, caducifolis,
sí, sí.
Per què no?
Sí, sí.
A veure, és una seria, proposta que...
Seria molt interessant.
Que sí? De segur fet, que gent sí. interessada en tindria moltíssim.
De fet, fa uns anys ja es van fer una col·lecció de cromos, em sembla, dels arbres de la ciutat.
Qualsevol cosa.
Inclús es van editar diversos llibres dels arbres de la ciutat de Barcelona.
Això és interessant, sí.
S'han anat treballant moltes coses i, de fet, en el laberint d'Horta es fan diferents sí. cursos de jardineria.
És molt interessant perquè les criatures
tenen que saber. Però això sí que és una altra cosa. Sí. Que vas allí, és interessantíssim. Però sí. dic una mica de cara...
Bueno, jo crec que Parcs i Jardins també té un rol important a fer amb el plan educatiu, que és no solament els arbres, sinó la fauna que hi ha dins dels arbres, no?
Sí,
la relació que hi ha...
Es podria combinar les dues coses.
Sí. Tant, nosaltres tenim un departament de biodiversitat que treballa molt bé tots aquests temes. No és només l'arbre en si, sinó que l'estudiem en conjunt, i no només amb l'arbre, sinó també amb tot l'entorn que l'acompanya, no? El tema d'arbustatge, de gespes, de tractar diferent tots aquests espais. Un cas concret, per exemple, en el Parc de la Trinitat, des de fa uns anys, s'està fent una cosa que es diuen unes segues selectives, que el que és seguem els espais on el ciutadà utilitza més, doncs perquè hi passeja, o hi va de pícnic, o hi va a fer un ús més intensiu, i les zones més perifèriques del parc el que es fa és es deixa de segar, que creixi una miqueta, llavors de tant en tant es van igualant. Llavors, tot això, què afavorim? Doncs afavorim la biodiversitat, no? Hi ha molts més ocells, hi ha nidificacions, hi ha bernats pescaires, hi ha... Una miqueta afavorim que tot el que és a l'eix del Besòs, doncs tot el tema de biodiversificar i d'ocells i de tot això, doncs
perquè
ho treballem molt, no?
Per niuar, els nostres ocells cada vegada ho tenen més difícil.
Exactament, i això és un tema que estem treballant.
I com... No, digues.
De fet, a la ciutat de Barcelona, amb l'augment d'arbrat que hi ha hagut en els últims anys, l'objectiu era que un esquirol pogués entrar per una punta de Barcelona i sortir per l'altra, saltant de capçada en capçada, que jo crec que ja es pot fer, eh?
Ai, però si lo comparem amb altres ciutats del món, aquí sí que trauríem un suspens, eh?
No,
dels esquirolets i...
El que passa que venim de molt endarrere.
Sí.
Mireu, l'any 58...
No ho dic per Parcs i Jardins, sinó per el comportament de la gent, eh? Perquè els animals desconfien i tenen raó de desconfiar, encara.
A l'any 58, a la ciutat de Barcelona hi havia al voltant de 60.000 arbres en viari. Sí. Ara estem al 2016 16. I en tenim 161.000. És a dir, en 50 anys hem augmentat de 100.000 arbres a la ciutat.
Sí, només falta la confiança dels esquirols.
Hem avançat molt, no?, en aquest sentit. Vull dir, i més que podem seguir... creixent, eh?
Bueno, doncs a veure si ho aconseguim,
sí,
eh?
Sí, mica en mica. Joan, moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i gràcies per aquest coneixement que ens has donat sobre els arbres de la ciutat.
I gràcies a l'Ajuntament de Barcelona.
Gràcies, també. Sí.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos i per deixar-nos... Doncs,
ens queden moltes coses, sí, per preguntar-te. Com estan evolucionant aquestes palmeres que estan patint tant.
Sí.
Que les tenim moltes coses.
I les glòries, a veure què farem. Que
teniu
pensat.
Bueno, la propera serà.
Moltes gràcies.
Per treballar.
Gràcies.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
La Dinah Washington nasqué dins d'una família molt arrelada a la música. Els seus principis foren els clàssics d'aquell temps, els cors de les esglésies, amb el gospel, els espirituals, per passar després a les big bands, en aquest cas seria la de Lionel Hampton, i independitzar-se per començar amb solitari, doncs també s'acompanyava tocant el piano. Va ser una curta vida, però viscuda en el millor del jazz dels Estats Units, als anys 40 i 50 del segle passat. Escoltem-la en Come Rain, Come Shine i Teach Me Tonight. Són dos estàndards molt coneguts. A la propera i, com sempre, si Déu vol.
I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain
star come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. When I met you, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm going to be true if you'll let me. Like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together now, won't it be fine? Spot to learn. Ooh, teach me tonight. Let's start with the ABC of it. Roll right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. Sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Come on and teach me tonight. I'll use that star to write I love you 1,000 times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me, please teach me tonight.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu...
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat. Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. Què és el primer que he de fer al portar a casa un cadell de gos o de gat?
El primer que tenim que fer és adequar el nostre pis o la nostra casa per a aquest nou ésser que vindrà. Si són cadells, són tafaners, volen mirar-ho tot, volen pujar pels puestos, volen investigar. Per tant, no recomano tindre figuretes ni molts gerros amb flors seques ni coses d'aquestes, perquè és aquell moment de... Que bonic per jugar. Normalment solen arribar a casa espantats, amb molta por, i el millor és deixar-los tranquils, que els vegin habituant. Inclús, a vegades, el millor és tancar-los en una habitació perquè estiguin com a més aïllats i es puguin relaxar. Mica en mica els ensenyarem el seu entorn, els portarem als diferents llocs de casa, els donarem premis i, bueno, entre el carinyo i una mica de seny, jo crec que és fàcil entendre'ns.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Sabies que els bigotis dels animals són uns pèls especialitzats que tenen una important funció sensorial i actuen com si fossin un radar? Els pèls d'ús anomenats vibrises tenen una arrel sensible i amb moltes terminacions nervioses connectades al cervell que amplifiquen la seva capacitat tàctil per captivar vibracions, localitzar i mesurar la distància dels objectes o detectar els canvis de corrents d'aire. Al mateix temps, els facilita uns moviments més silenciosos, evitant obstacles i perills que es van trobant durant els seus continuats desplaçaments, i aquests sensors tàctils es troben ben desenvolupats en els mamífers, inclosos els primats, els ocells, especialment insectívors, i algunes plantes carnívores. Encara que els bigotis siguin els pèls més llargs i visibles, aquestes vibrises també es desenvolupen al voltant de les celles, les barbes, les potes i els peus dels animals. Les foques, que són una de les espècies més ben dotades de bigotis, disposen d'uns 50 pèls a cada costat del seu musell, facilitant-los la detecció molt més ràpida dels moviments i mida dels peixos dins l'aigua i una selecció molt més acurada de la seva captura i aliment. A Amb una mica d'atenció i interès, podrem entendre el grau de sensibilitat i el funcionament dels bigotis dels nostres amics més quotidians, com poden ser gossos, gats o petits hàmsters. En el gat ens n'adonarem com el posicionament dels seus bigotis és un bon indicatiu envers del seu estat d'humor o el grau d'alerta o amenaça davant un suposat perill. Recordeu, intentar entendre i imaginar el món sensorial dels animals sempre resulta enriquidor i molt interessant.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I fins aquí la veu dels animals i de la natura. Ens retrobem al proper programa, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.
són